Bon dia, sóc el Ricard Álvarez i comencem ja la nova temporada radiofònica. Nosaltres, igual que els escolars que avui, també tots els centres d'infantil, primària i secundària han obert portes per acollir els prop de 1.600.000 alumnes de tot Catalunya que avui començaran el seu curs escolar. Nosaltres també.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Ja saps, sóc el Ricard Álvarez. Hem començat ja el nostre curs radiofònic també d'aquesta temporada 2021-2022. Escoltaves fa uns segons que el so del dia, evidentment, avui és l'entrada dels alumnes a les escoles. Nosaltres funcionem igual que una escola. Comencem el nostre curs, doncs, igual que les escoles, al setembre i l'acabem al juny. I, a més, acabem amb notes, normalment també al juny-juliol. Escolta, setmana amunt, setmana avall. Ja que és el començament del dia, i ja que avui també parlarem, per exemple, amb la directora d'una escola, per veure com està plantejat aquest proper curs, també està amb nosaltres el director de la cadena COPE a Lleida, el David Velasco. David, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard, i bon dia a tots els oients.
Doncs ja tenim aquí la nova temporada 2021-2022, que l'agafem amb força ganes, eh?
Doncs així és. La veritat és que venim d'uns mesos, jo diria d'un any i llarg, amb pandèmia, on la ràdio s'ha vist trastocada, però també és veritat que ha sigut altaveu de les informacions bones i dolentes, majoritàriament dolentes en aquest període, però també han tingut de bones. Ha sigut la gran comunicadora, la gran, si em permeteu l'expressió, la gran beneficiària d'aquesta malaurada situació. Sembla que mica en mica anem tornant a la normalitat, per tant també diguéssim que és un inici de temporada una mica especial.
Sí. La veritat és que nosaltres ja vam apostar i ho seguirem fent per la informació local. Al final és la gràcia, no?, de les emissores, donar veu al territori, que potser és el que falta en una societat altament connectada a través d'internet.
Així és, jo crec que nosaltres ja fa molt de temps que aquesta aposta la venim donant, de per si som l'emissora que més hores parla de Lleida, i ens agradaria parlar més, però les circumstàncies són les que són, però del si de les emissores convencionals és que o som les que ara per ara tenim més espai per parlar de Lleida i per parlar del territori. Jo crec que és una de les coses importants del nostre ADN.
No, és un dels eixos que evidentment tindrem en compte durant tota aquesta temporada. El que passa al món ho tenim claríssim, perquè per internet ho sabem tot, però de vegades no sabem el que passa al barri del costat d'on vivim o al poble que tenim 5 quilòmetres més enllà. I això nosaltres des de COPE Lleida sí que ho cuidarem. Doncs comencem temporada. Durant tots aquests 9, 10 o 10, quasi bé 11 mesos que estarem en antena, parlarem del territori i tindrem l'oportunitat segur de tornar a escoltar-te en antena. David Velasco, per cert, que t'escoltarem els dijous a les escapades i a la nieve en la COPE, eh?
Exacte, això no té cap canvi. Jo diria que una de les novetats és que no tenim novetats en el sentit de que nosaltres continuem fent el mateix, el que sabem fer, que és parlar del territori de Lleida i fer-ho amb la mateixa estructura. I com no et vull robar més de temps, perquè l'important és parlar de Lleida, des d'aquí deixa'm que doncs, et desitjo una bona temporada a tu i a tots els oients, i que ja saben que qualsevol cosa, qualsevol comentari, tenen també aquesta bústia de veu que també utilitza el Ricard, perquè doncs, ens deixin els seus suggeriments. I ara que comença la temporada, doncs també per desitjar-nos tots una bona temporada radiofònica.
I tant que sí, 664-526-80, feu-lo anar més que mai. Gràcies, David, igualment.
Gràcies a tu.
Una abraçada.
Una abraçada. Adéu-siau.
Doncs apa, que marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim a la Alba López. Alba, què tal? Bon dia.
Bona tarda. A poc han anat augmentant els intervals de núvols durant aquesta tarda, amb cel força cobert i amb xàfecs i tempestes que podran ser localment forts, especialment al Pirineu i a la Depressió Central, on s'activen avisos de nivell groc per aquestes tempestes intenses i també per les pluges, que podran deixar acumulacions de més de 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures canvien poc. Avui màximes que arriben als 25 17 graus a Viella, 29 a la Seu d'Urgell, 30 a Tàrrega o els 31 a Lleida i Balaguer. Tot això amb vent fluix i variable. De cara a demà dimarts, començarem el dia amb intervals de núvols i de nou, a poc, anirà augmentant aquesta nuvolositat amb xàfecs i tempestes, que sobretot es produiran durant la segona meitat del dia i que no descartem que un cop més puguin ser localment fortes, especialment a la zona del Pirineu. Les temperatures canviaran poc o baixaran mínimes aquesta propera matinada d'entre 12 a 17 graus i màximes demà al migdia dels 24 als 30 de màxima. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
12:25 minuts. Avui dèiem que pot haver mil coses al món, però de veritat que avui el que marca l'actualitat és l'obertura dels centres d'infantil, primària i secundària de tot Catalunya. Prop d'1.600.000 alumnes s'han donat cita de manera esglaonada encara, avui, entre les 8 i les 9 i les 10 del matí, per accedir als seus centres. Més tensió a les cases on les filles i els fills doncs, enceten una nova etapa, els que han passat a l'ESO, els que han saltat a batxillerat, o els que han passat a primer de primària, que és tot un salt, venir d'infantil. Ja sabeu que nosaltres, com a norma, el primer dia d'escola marxem cap a una escola per conèixer de primera mà com va aquesta entrada. Us asseguro que les llars on hi ha canalla és un dia molt especial. Abans de la pandèmia ho fèiem de manera presencial, ens n'anàvem a fer el programa des d'una escola, però ara ho fem a través de la línia telefònica. Avui, aquest any, aquest curs que comença avui, hem triat l'escola Pràctiques 2 a la ciutat de Lleida i està amb nosaltres la seva directora, la Belén Gardenyes. Belén, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
En fi, com has vist les cares de la canalla aquest matí a l'entrar a les 9 del matí?
Sí, doncs, afortunadament ha sigut una entrada pues, amb la il·lusió habitual, amb les expectatives de pares i docents de les que estàvem acostumats els últims anys. Sí que és veritat, hi ha l'element de la mascareta que encara doncs, el portem, però la veritat és que ha sigut una entrada doncs, pues, amb la mateixa expectativa que la que portàvem dels cursos anteriors acostumats.
Belén, tu ja... Bé, anem a explicar-ho. És el teu segon any de directora.
Et vas el meu segon any de direcció, sí.
Et vas estrenar l'any passat amb tota la història de la Covid, sí, Déu-n'hi-do, ja.
Sí, ves, a vegades això cau com cau. Nosaltres, les direccions, quan presentem projecte i fem doncs, el clar, procés clar. De selecció, es fa força mesos abans de que s'iniciï el curs, fins i tot el curs anterior. Llavors, tot això va passar pràcticament 3 dies després de presentar el projecte, va ser quan ens van confinar. Vull dir que ja estava fet.
Déu-n'hi-do.
Ja estava fet. Llavors, bé, bueno, amb ganes, amb energia, no?, de que no es pot pas deixar la guàrdia i s'ha de poder tirar endavant.
Uh-huh. Escolta, el Pràctiques 2 teniu infantil, teniu primària. Quants alumnes teniu, aproximadament?
Sobre uns 450. Són grups són una escola de dues línies. Els grups són de 25. Per tant, estem sobre això, 450. Sí, amb una plantilla de mestres de 32 i després tot el personal doncs, auxiliars, educadors, personal d'administració i serveis que tenim a l'escola.
Les mesures per aquest curs que us han traslladat des de la Generalitat de Catalunya varien molt respecte a les de l'any passat?
En principi no, són bastant similars. És a dir, comencem el curs amb unes mesures molt similars a les que els vam acabar. En principi, doncs, sabem molt, tenim molt clar que el tema de la ventilació a les aules doncs, és un punt important. Potser ha rebaixat una mica el tema de la higiene. De la higiene, el curs passat hi havia com molta preocupació pel tema del compacte del material, el fet que no toquessin coses entre ells. Aquest any això doncs, s'ha pogut relaxar perquè s'ha comprovat que el tema dels contactes amb superfícies doncs, no és un dels elements més perillosos. Però, en principi, pràcticament totes es mantenen. El tema de les mascaretes, sobretot a partir de 6 anys, per sota és recomanable però no obligatòria. El tema de la ventilació, el que deia, que aquesta sí que és una mesura doncs, que s'ha posat molt èmfasi en veure la importància no? des d'una banda d'aules de ventilades. Uh-huh. I el s'ha continuat amb el tema també dels fluxos per moviments per la zona, els torns, les entrades esglaonades, el tema dels grups estables, no? Del fet de poder traçar bé si hi ha un cas positiu, doncs, de poder detectar bé els contactes, això sí. Després hi ha d'altres coses, hi ha novetats que són diferents respecte al curs passat, com el tema de que els alumnes, per sort, poden barrejar, poden tenir contacte alumnes de diferents nivells, diferents grups. Sempre que quan portin mascareta i a l'exterior, doncs poden interrelacionar entre ells.
A l'hora del pati?
Sí, sí, sí.
Clar, això és una novetat interessant, perquè l'any passat sí que el pati era per classes igualment.
Exacte. Això és una de les novetats que penso que ens beneficia molt com a comunitat educativa, perquè el curs passat, a nivell, un dels nostres grans objectius és el tema de la socialització. La nostra raó de ser és aquesta.
Clar.
Llavors, si tancaves tant el tema de les relacions dels nens amb els que tenien a la classe, doncs, evidentment, hi havia moltes possibilitats de relació, però sempre trobaves aquells nens, doncs, que els quedava el referent, l'amic, doncs, aquells nens que els havien quedat en grups diferents. Clar. Llavors, doncs, havies de restringir els contactes. Aquest any, al pati i amb mascareta, doncs, això ho guanyem. I això és una de les coses que nosaltres valorem com a molt positiva.
Bueno, la mascareta ja és un tema, tema que ens hem de començar a conscienciar que això sí que durarà, que no...
Sí,
jo recordo fa molt temps que ens deien, bueno, tranquils, la mascareta serà en uns mesos. No, la mascareta jo crec que és un element, a més és un element fàcil de dur, per tant que no porta problemes. Sí que és veritat que és una mica engorrós, de cara a l'hivern potser ajuda i tot, fins i tot.
Bueno,
però és un tema que ens hi hem de començar a acostumar. L'any passat va evitar molts refredats, per exemple, i grips, o sigui que...
És veritat.
Les coses com siguin. Ho dic per buscar la part positiva. Sí, 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 això sí.
Sí, és veritat. Vam detectar això de que hi havia menys malalts que els altres anys. Hi havia menys constipats, menys grips. Sí, sí.
Molt bé.
És així.
Estem parlant amb la Belén Gardenyes, és la directora del Col·legi Pràctiques 2. Esteu a l'Avinguda Rovira Roure, a la ciutat de Lleida. A més, pel teu to de veu, detecto que heu començat amb moltes ganes, eh? Suposo que també hi havia ganes, eh?
Les ganes no ens les farà perdre la Covid.
Clar, vosaltres, tots els mestres i els mestres, esteu al centre des de l'1 de setembre, sense canalla, que sí que a vegades dius, escolta, jo què sé, una mica de descans va bé, però jo crec que us hi trobeu estrany, ja, al recinte escolar sense nens.
Té molt poc soroll. L'escola està massa en silenci. Hi ha molta feina, per això els primers dies són dies de moltes reunions, de córrer molt, de preparar moltes coses, perquè tu quan comencen ja ho vols tenir tot llest, però sí que es fa estrany. És un edifici... Es queda molt buit. Avui ja sí que es pot dir que ja l'escola ja és com ha de ser.
Clar que sí. Belén Gardenyes, escolta, t'agraeixo moltíssim que ens hagis pogut atendre. Estem en directe. La Belén, ara no sé si ja han sortit els que no es queden a menjador o estan a punt, per tant has d'estar controlant.
Estem fent la sortida.
Doncs mira.
Estem en un moment que n'hi ha que surten, n'hi ha que ja han sortit, n'hi ha que encara estan a les classes, estem en aquell moment àlgid del migdia.
Doncs Belén Gardenyes, que t'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat avui en directe per aquest primer dia de curs i, escolta, que us vagi molt bé aquest curs escolar.
Moltes gràcies. Igualment. Molta sort per totes les escoles. Que vagi molt bé i que la Covid ens respecti, sobretot.
Clar que sí.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ja ho veieu, amb ganes, a moltes cases també hi havia moltes ganes, de que comencessin els cursos escolars, les coses com siguin, però sí que és veritat que el curs de l'any passat, doncs el vam començar amb moltes incògnites i aquest any jo crec que la cosa ha de ser molt diferent, per a millor, la veritat és que sí. D'altra actualitat del dia, aquesta és la central, ja que estàvem parlant de la Covid, us asseguro de veritat que no en parlarem cada dia, o almenys no farem una informació extensa cada dia, però ja que n'estàvem parlant, direm que la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran ha entrat en risc baix de rebrot per la Covid-19, segons les dades publicades avui dilluns pel Departament de Salut. Així, l'indicador se situa en 30 punts, 6 menys que el dia anterior. De la seva banda, la velocitat de contagis, la RT, baixa 6 centèsimes en les darreres 24 hores fins al 0,57. A la regió sanitària del Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 140 punts, 6 menys que el dia anterior, però encara en vermell, mentre que la velocitat de transmissió del coronavirus incrementa 2 centèsimes fins al 0,94, això sí, per sota de l'1. La positivitat de les proves és del 1,34% al Pirineu, en comparació amb l'1,37% d'ahir, i del 4,53% a Ponent, una centèsima menys. Recordo que a Lleida Ciutat tenim el pavelló 11 de setembre, situat a l'avinguda 11 de setembre, com a punt de vacunació massiu. De 12 anys cap amunt s'hi pot anar. Si no teniu hora demanada, podeu anar-hi igualment, que us atendran, que no hi ha cues, que, vaja, almenys fins ara. Si resulta que ens tocava i ho hem anat deixant, ara ens hi trobarem tots allí, tornarem a tenir cues, però vaja, fins ara s'hi podia anar sense cap mena d'espera, de veritat, eh? És arribar, entres, et vacunen i surts. I s'ha acabat la història. Les dues dosis i per estar una mica més tranquil. Ja sabeu que encara que tinguis les dues dosis no s'ha de baixar la guàrdia. En fi, arribats a aquest punt, us torno a recordar el nostre número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. És un número que m'agradaria que féssiu anar molt aquesta temporada. És el nostre número de WhatsApp perquè ens envieu missatges de veu. Sempre prefereixo missatges de veu, que així ens escoltem, i si no, doncs missatges de text. Dic que féssiu anar molt des del punt de... No sempre per criticar, que de vegades ja ens obsessionem a criticar l'estat de la ciutat. Escolta, si s'ha de fer, es fa. Però qui diu la crítica de l'estat de la ciutat diu qualsevol altra història, per dir que... Jo què sé, qualsevol història, qualsevol cosa que vulguis explicar, 664-526-180. Parlant de successos, un jove va patir aquest cap de setmana un accident mortal mentre practicava excursionisme a la Pica d'Estats, segons han informat els bombers de la Generalitat, que és un succés que va tenir lloc dissabte quan passaven 12 minuts de les 2 de la tarda, que és quan van rebre l'avís al refugi del Coll de Sotllo, que un excursionista havia caigut per una paret d'uns 30 metres a un lloc inaccessible del municipi d'Alins, al Pallars Sobirà, i que presentava lesions evidents. El cos va activar un helicòpter del grup d'actuacions especials amb un metge especialitzat en rescats del sistema d'emergències mèdiques que no van poder salvar-li la vida. També les tasques de retirada del remolc d'un tractor que ha quedat volcat a la carretera C-13 han provocat avui dilluns al matí retencions a la via al seu pas pel terme municipal de Térmens. L'accident s'ha produït per causes que s'estan investigant quan passava 15 minuts de les 10 del matí al punt quilomètric 24. El conductor ha resultat il·lès. Hi ha espectacles. Fira Tàrrega 2021 va tancar diumenge la seva 40a edició després de 4 dies on el teatre i les arts escèniques han retornat als carrers amb un format diferent a l'habitual, sense aglomeracions i amb aforament limitat. Ja veieu que la història aquesta ens acaba marcant tot, fins i tot, a mi el tema de les aglomeracions és una cosa que em va bé, i que es pugui seguir fent doncs, espectacles, ni que sigui de manera híbrida, doncs totalment perfecte. Perquè fem una pausa i de seguida parlem de més cursos, en aquest cas de llengües estrangeres, per si t'animes, tinguis la edat que tinguis, parlarem tot seguit de l'Escola de Llengües de la Universitat de Lleida.
Esta temporada llega una nueva 13, más informativa, más variada, más grande.
No busques más, tu tele es ya una realidad.
Más producción propia que nunca y toda la información al día.
En todas las franjas horarias, 7 días a la semana.
Grandes historias de interés humano.
Periodismo en estado puro.
Y ahora, también los fines de semana.
Entretenimiento.
Espectáculo.
Un humor de altura.
El mejor cine para toda la familia y las grandes joyas de cine clásico de la historia.
Compromiso con el bien común.
Y con la sociedad.
Mucho más que tu tele, tu gran familia.
13, tu televisión. Compártela. Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Aquesta setmana estem parlant just de l'inici de les classes, la tornada dels alumnes a les aules, que això és el que marca, escolteu, de manera pràctica, el final de l'estiu i la tornada doncs, a la rutina, a la quotidianitat, si voleu, al dia a dia. Hi ha d'altres històries que no són infantil, primària, secundària, universitat, que també tornen a obrir les aules i que estan preparats per rebre-us, i és, per exemple, l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida. Ja sabeu que n'hem parlat, és una escola on, escolta, pots aprendre multitud de llengües. Ara ho veureu, eh? Com sempre, parlem amb la seva directora, amb la Montse Casanovas. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, multitud de llengües. Mira, estava jo aquí comptant, deixa'm fer el càlcul aquest, 4 per 3, 12. 12 llengües podeu aprendre a l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida. Que no us enganyi que sigui de la UDL, perquè això està obert a tota la ciutadania. Només hi ha un requisit, a partir de 16 anys, oi?
Efectivament, sí. Nosaltres som un centre d'idiomes, som una escola d'idiomes, que estem oberts a tota la ciutat, a tot el territori, vaja, tant a la comunitat universitària com a la comunitat no universitària, efectivament.
Montse, aquest any, aquest curs 21-22, per entendre'ns, encara amb el bitxo present, amb el virus, per entendre'ns, vosaltres recupereu la presencialitat a les classes?
Sí, el bitxo, com dius tu, Ricard, molt bé, ens va marcar molt el curs anterior i encara ens marcarà una mica aquest curs, però enyoràvem moltíssim els nostres alumnes, la presencialitat. Pensem que en els aprenentatges el cos a cos, diguem, és molt important, sí, en general, i en l'aprenentatge de llengües, que hi ha aquest element comunicatiu essencial, evident, encara ho és més, i enguany proposem un format híbrid en la majoria dels nostres cursos, que s'estructure amb un 50% de classes presencials a les aules de la universitat i un altre 50% de les hores dels cursos a partir de classes online sincròniques. Vol dir que el professor i els alumnes es connecten al mateix temps, per tant, són presencials, sí, però a través de l'ordinador, al mateix temps, amb dinàmiques de classe, doncs a partir de totes les eines que tenim al campus virtual, perquè penseu que els estudiants nostres tenen accés, siguin o no siguin de la comunitat universitària, al campus virtual de la UDL i totes les facilitats per a la docència online, també. Tindrem cursos 100% online, creuem els dits, si la situació està estabilitzada com ara, que seran eminentment els cursos de conversa i de preparació pels exàmens oficials de les diferents llengües. Clar. Creuem els dits per això, Ricard?
Sí, no, creuem, toco fusta i tot el que vulguis. Jo, mira, tot el que estigui a l'abast ho farem. Estava mirant, per parlar de tot el que ofereu aquestes 12 llengües, la primera que m'ha sobtat és la llengua de signes.
Sí, oferim un curs de llengua de signes catalana. Ja és la tercera o la quarta edició, si no recordo malament, que oferim. Té força demanda aquest curs, sobretot entre els professionals de l'educació i similar. Mestres, treballadors, educadors socials que han de treballar amb col·lectius en els que aquesta llengua es necessita professionalment. És un curs teòrico-pràctic, el que vol dir que els alumnes nostres van a fer pràctiques amb persones, amb nens o adults que parlen aquesta llengua.
No, sí, la qüestió és comunicar-se, eliminar barreres, i ja deixem llengua de signes, doncs s'aprèn. I llengua de signes, com bé dius, hi ha algun col·lectiu que evidentment ho necessita i per tant vosaltres ho oferiu, tercer any que ho oferiu. Els més propers, el català, castellà i l'aranès, també estan presents, amb tots els nivells, per tant això, i a més el tema del català, per exemple, gent que s'ha de treure algunes oposicions, alguna història, doncs, escolta, Institut de Llengües, a la UDL, perquè a més, per exemple, amb el català, Montse, ens podrem preparar l'examen que ens acrediti aquell nivell que necessitem per una oposició, per exemple, eh?
Sí, efectivament. A més, penseu que la Universitat de Llengua, de Lleida, forma part de l'Associació d'Universitats de Serveis Lingüístics Catalans, la CIFALC, les cicles són la CIFALC, i estem acreditats, evidentment, per a certificar oficialment, de manera oficial, qualsevol nivell de català que es necessiti, efectivament. Sí.
Anem a donar a la web, ha arribat en aquest punt, que és molt fàcil, udl.cat/institut de llengües, així, tot junt, udl.cat/institut de llengües, i d'aquí ja fareu cap a tota la informació que ens ofereix l'Institut de Llengües. Parlàvem de les més properes, aquestes doncs, ja les donem per fet. L'anglès, doncs, suposo que és l'estrella. Anglès, alemany, francès, però a partir d'aquí, ull, perquè vosaltres també oferiu portuguès, rus, xinès, japonès. Poca broma, eh?
Sí. Sí, efectivament, sí. Algunes d'aquestes llengües les oferim a la plataforma d'autoaprenentatge que tenim des de... vam implementar arrel dels canvis, diguéssim, metodològics als que ens va obligar el coronavirus, dels que parlàvem abans, Ricard, i, per exemple, el rus l'oferim a partir d'una plataforma d'autoaprenentatge molt específica que es diu Udexway, i els cursos del japonès i el portuguès, el japonès l'oferim a partir d'un curs específic d'introducció a la llengua i a la cultura japonesa, que ja és el segon any que el fem, amb moltíssim èxit de públic, el que ens ha animat
el japonès,
a oferir...
Eh?
El japonès.
Amb molt èxit de públic, el japonès, eh?
Sí, sí, sí.
No, no, em sobte, però m'alegra que la gent tingui ganes d'aprendre coses noves, però em sobte, perquè em consta que, igual que el xinès, és un idioma complicat per començar, vull dir.
Sí, és un idioma molt complex, sí. A banda, evidentment, que no té el nostre alfabet, evidentment, és un sistema completament lingüístic, completament diferent, però hi ha molt interès per la llengua japonesa a través de la cultura.
De la cultura, és
cert. Sí, tenim molta gent jove, doncs perquè són seguidors o de grups de música o de manga o de, en general, la cultura...
Entenc, Montse, que això és addictiu, és a dir, suposo que vosaltres ja ho heu vist, els que han fet el primer any segueixen, perquè com més descobreixes, més ganes de descobrir més coses tens.
Sí, efectivament. Enguany doblarem, de fet, eh? Tornarem a oferir el curs d'introducció a la llengua i a la cultura japoneses i farem un japonès que li hem dit 1.1, perquè evidentment el marc europeu, els nivells aquests que estem acostumats de la U, la 2, etc., s'apliquen al japonès, però d'una altra manera, al ser una llengua més complexa. Uh-huh. A més, tenim la sort de poder comptar amb una professora especialitzada en llengua i cultura japoneses, que és canadenca. Fem les classes totes online perquè, bueno, una de les coses bones que ens ha portat la pandèmia és aquesta, no?, que puguem contactar amb una persona molt especialitzada en el tema i puguem fer les classes des de la Universitat de Lleida a través a la Universitat de Trois-Rivières a Montreal, no?, per exemple.
Déu-n'hi-do. El període de matriculació que ja està obert i, ull, s'acaba el 17 de setembre, per tant, no perdeu temps. Si tens aquell cuquet de dir, mira, saps què? I si faig anglès aquest any? O francès, o rus, o jo què sé, el japonès, o el xinès, o català, o castellà? Doncs, vaja, avui mateix, udl.cat/institut de llengües, que s'acaba el dia 17, que després et repensaràs i no hi estaràs a temps, eh? udl.cat/institut de llengües. Si no, us dono un telèfon també, 973-00-35-42, 973-00-35-42. Qualsevol dubte, qualsevol inquietud, feu un truc i us ho resoldran. De veritat que aprendre un idioma és una cosa maca, eh? Si us ho podeu manegar, és a dir, si el vostre dia a dia us queda un temps i sou inquiets i us agrada aprendre coses noves, aprendre un nou idioma és una cosa força maca. Ens ho explicava ara la Montse amb el tema del japonès, ho podeu estendre a qualsevol altre idioma, perquè al final quan aprens un idioma no només és aprendre la llengua, oi, Montse, sinó anar obrint el ventall i també fer-se amb la cultura d'aquest país, eh?
Exacte, efectivament. No és només l'aprenentatge dels signes lingüístics, diguem, no?
Sí.
Sinó també de la manera de pensar, de la manera de viure, l'intercanvi entre els estudiants que comentàvem, no? Entre els companys i les companyes de classe, que és aquesta vivència, no?, que tens de l'aprenentatge global de la llengua i de la cultura.
I tant, i tant. Doncs udl.cat/institut de llengües, udl.cat/institut de llengües, tot junt, ho poseu i ja està, i si no, als buscadors fiqueu UDL, Institut de Llengües, i us ho portarà, i si no, el 973-00-35-42, 973-00-35-42. Montse, per cert, vosaltres esteu al campus de Cap Pont, a l'edifici transfronterer, que és el primer, després del pont.
Exacte, sí, allà on hi ha la biblioteca de Cap Pont, diguem, només creuar el pont allà mateix.
Doncs entreu allí, si no sabeu, escolta, he escoltat una entrevista de l'Institut de Llengües i estic interessat, i allí us ho diran, eh? En fi, s'acaba el 17, la preinscripció de la matrícula, per tant, no us espereu el darrer dia. Hem parlat avui amb la directora de l'Institut de Llengües de la UDL, la Montse Casanovas. Montse, gràcies i, escolta, que vagi molt bé aquest nou curs.
Moltes gràcies, Ricard, i us esperem a tots a l'Institut de Llengües.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Un, dos, tres, catorze.
I ara sí. Gràcia, i a camí cap a la una de la tarda, un dels espais que estaves esperant i que et confirmo que seguirà una temporada més. Gràcies a les noves tecnologies podem fer aquesta connexió inalàmbrica o alàmbrica, però virtual, però per poder tenir la veu aquí del Joel Carnicer, el seu espai Algú ha fet. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Toma ja, molt bé.
Per cert, que et veig aquí unes coses a les orelles, blanques, a les dues orelles.
Sí, a les dues orelles.
Que estàs estrenant auriculars.
Sí, fa menys d'un mes que les tinc. Sí, ostres. La tecnologia que ha vingut per quedar-se.
Funcionen bé.
És una frase molt dels principis dels 2000.
Sí,
eh?
Sí.
La tecnologia que ha vingut per quedar-se.
Sí, quan els cotxes havien de volar, però encara no volen.
Exacte.
Bueno, ara n'hi ha que no fan soroll de cotxes ja, aquests que porten com unes piles, unes bateries.
Sí, o que aparquen sols, que això està molt bé, perquè per la gent com jo que no sabem aparcar, està molt bé.
Són una mica cars encara, eh?
Sí, ja baixaran, ja.
Bueno. Molt bé, doncs escolta, comencem temporada i evidentment els dilluns hem de posar somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer, que per cert, ara recordo la temporada passada que la vam acabar amb dos especials de robatoris absurds, em sembla que eren, van ser, o alguna cosa així, eh?
Sí, van decidir fer com algo nou així també, sí, de tant en quant.
Una cosa trencadora, eh? Bueno.
Hem fet alguns especials, perquè també vam fer aquell del Pronto, te'n recordes?
Sí,
del 70 i tot. Però bueno, jo ara continuo la nostra fórmula, que no falla mai, i de moment sempre està agradant. I de tant en quant, si veig alguna cosa interessant, doncs també ja
Guanyi
ficant. Però aquest estiu n'hi ha hagut moltes de notícies. És a dir, jo he anat recopilant les notícies que més m'han semblat així més heavies, i des de luego no, sempre arribo a la conclusió cada estiu de que no tenim remei.
No en tenim.
Ja està.
Però tu digue-les i no t'enriguis, eh? Que clar, si no, tu t'enriguis, jo també m'enric i ja està.
Clar, és que a més començo fort perquè aquesta també, déu-n'hi-do, el titular és...
Ai.
Diu, muere su familia en el derrumbe de Peñíscola y la compañía le amenaza y exige el router.
Ui, mira. Mira, m'enric, però quina desgràcia.
Però... Sí, o sigui...
Le acompañamos en el sentimiento, però entreguenos el router o, si no, a pagar.
Clar, o sigui, llavors diu m'agrada molt el peu de nota de baix, no?
Sí, sí.
Que és l'home explicant-ho. Cuando después de contar todo lo que me ha pasado, ellos no rectificaron y exigieron que les devolviera el aparato. Me enfurecí. Es totalmente surrealista. Home.
Totalment.
Desde luego, imagina't, no? Sí, però ¿y el router dónde está? ¿No?
Claro. Pues ahí debajo de los escombros.
Sí. Está ahí debajo de los compras junto con mis familiares, no lo puedo sacar. Bueno, pues devuélvanos el router y lo otro ya lo hará, hombre.
Sí, claro.
Pero buenísima eso, ¿no? Diu, su sorpresa, diu, muy mayúscula, diu, cuando la compañía le dijo, le solicitó la devolución del router de internet bajo amenaza de penalización.
El que me sembla más surrealista es que... A ver, puedes tener una patinada, vale. El que me sembla más surrealista es que después de explicarle la situación... li segueixin exigint.
Llavors el tio diu, perquè veu que era una patrulla ciudadana, diu, somos una patrulla ciudadana y no le vamos a dejar robar. ¿No? El ladrón reconoció a los agentes que le atendieron que sí que era carterista, pero que no estaba robando y que quería volver a su casa. Llavors, la reacció és bastant rara perquè el tio passa un taxi per allí, para el taxi, llavors la patrulla ciudadana li diu, no, oiga, és que... Està robant, és un ladrón. Llavors el taxista marxa, no? Llavors, hòstia, déu-n'hi-do.
Pues escolta, mira, què vols que et digui? Que sí, que si ja saben que ho és, a més ell ho admet, que el senyalin pel carrer, escolta, que canviï de vida.
Sí, no, però a veure, Ricard, tu no pots anar fent això, és a dir, si carterista t'han de fotre la pesó o alguna cosa, no
bueno,
pot ser
no,
això de...
No,
jo soc carterista.
No el van detenir, perquè clar,
no,
com que no anava a robar, encara no era la seva hora de començament.
Clar. No era l'horeta laboral, no entrava fins encara.
Segle XXI, bueno, Catalunya, això és la realitat.
Sí, això és el que tenim. Boníssim això que t'explicaré ara, que aquesta m'ha encantat. Només un petit detall com pot canviar les coses. El titular de La Vanguardia és: arresten a una viajera al intentar entrar en Hawái con un certificado de vacunación de Obro Cometes Moderna. Tanco Comete.
Moderna.
¿Vale? Digo, la mujer falsificó la documentación con el fin de evitar la cuarentena obligatoria de 10 días que establece el Estado a los foráneos. ¿Vale? Digamos, ella no estaba vacunada y en lloc de que se había vacunado tan Moderna, yo le dije que se había vacunado tan Moderna.
Es nueva, es que es nueva esta. Es una nueva variante de vacuna, no de virus, no, de vacuna, es nueva
de
esta.
De vacuna, es más eficaz que la otra.
Claro,
la
por eso no la he oído, que es nueva. Soy una beta tester.
Le falta decir, la he hecho yo.
Sí. Moderna.
Moderna, ¿no? Y la noticia de este día continúe, ¿no? Y digo, pues, el Iván se paga una multa de 2.000 euros y tal, pero me fa molta gràcia que ella mateixa
casi nada
hagi escrit Moderna. A veure, si no s'hagués parlat de tot aquest tema, perquè ja tenim un màster ja amb, sí, vacunes, no? Però si no s'hagués parlat del tema, dius, bueno, mira, clar, és que s'ha inventat el nom. Però quantes vegades ha dit això de Moderna, AstraZeneca, Pfizer i...
Ens les sabem de memòries, abans no teníem ni idea d'això. És més...
Ara ja no són els rius d'Espanya, ara ja són...
Claro, les vacunes.
Ara ja són les vacunes.
Però les del coronavirus, perquè jo la del tetanus no sé quina marca és. No ho he preguntat mai.
És veritat, exacte, perquè no està de moda.
Quan me torni a tocar li diré, escolta, quina marca és? Ara ja per saber-ho, per curiositat.
Exacte, necessito saber per poder xulejar davant dels
meus. Soc de Pfizer, de tétanos, de Pfizer.
Exacte, jo vull... No, és allò que et vaig dir aquella vegada, no? De la vacuna de Pfizer no ens la fiquem, però la pastilleta blava sí que la comprem, eh? O sigui, és com de dir, la pastilla blava de Pfizer...
Home, ara que dius això, aquest estiu jo sí que he vist en reunions la gent explicant-se les vacunes i... hòstia, tu és d'AstraZeneca? Bueno, jo sóc de Pfizer, de la que diuen que sí. Va bé, i la teva no sé què... Vull dir que sí que és una mica de divisió social, depenent de la vacuna que portes.
Sí, una mica
no,
sí.
No divisió, però... Que... Bueno.
Sí, però és que a més t'he de dir que va sortir un reportatge que ràpidament se va treure, bueno, encara hi és, evidentment, per internet, que jo crec que era més efectiva AstraZeneca...
Sí,
que
correcte, no? Correcte, llavors, sí.
Llavors, què passa? Que com que una és privada i paga els mitjans de comunicació i l'altra era pública d'una universitat d'Oxford, que no és dolenta precisament, i aquest tio precisament el que no volia era fer pasta, sinó curar, pues, és toma. Ja. No? Llavors, la que donava més bons resultats era AstraZeneca i, curiosament, és la que han tret.
Bueno, a veure, aquí també us diré que el Joel Carnicer és mestre. Per cert, tornes a ser tutor aquest any?
No, aquest any no, per sort.
No ets tutor?
O sigui que no soc tutor.
Avui, que és el primer dia d'escola, haurà sigut molt més tranquil.
Sí, perquè de fet avui hi havia rebuda dels alumnes i jo no... Jo ja he dit, bueno, ja
els enganxaré quan...
Exacte, quan ja tinc tot l'any.
Com que és mestre, ell porta l'AstraZeneca.
Sí. Claro, però... No, perdona, no, a mi em va ficar la Pfizer, eh?
Ah, sí?
Sí,
ah, vale,
sí, sí, perquè va sortir un lote que deien que estava mal, però bueno, és igual, escolta, anem a les notícies que tinc una aquí boníssima que m'he guardat durant molt temps, que me sento molt orgullós...
Te l'has guardat.
Sí, perquè em sento molt orgullós de poder dir que el protagonista és una persona de Lleida, va sortir a tots els diaris, i no sé qui és, però me sembla molt bé per la seva part. El titular és... Un hombre ataca a pedradas una oficina de Naturgy enfadado por la subida de su factura de la luz. ¿Vale?
Más a poc.
Sí, clar, llavors, jo estava llegint perquè dic, evidentment, aquesta notícia ha de sortir, ¿no? I llavors diu, un grupo de agentes de la policía local de Vigo han identificado a un hombre de 54 años, nacido en Lleida...
Vaya, hombre.
...que la emprendió a pedradas contra la cristalera de una oficina de la compañía de luz y gas Naturgy de Vigo. No? Descontento con el importe de la factura. Pues mira, me sap molt greu, però en aquest cas no vull incitar la violència, però em sembla molt correcte. Yeah. Perquè que estiguem pagant el que estem pagant de llum en un país amb el que estem, que tenim sol les 24 hores i que no s'aposta per les energies renovables, me sembla força correcte.
Sí, escolta, ara és que...
Ricard, acabem de perdre el contracte publicitari amb NAC.
Sí, bueno.
Ja t'ho dic. Però... Me sembla molt correcte, perquè ja estem una mica fins allí.
Fins allí, sí. Bueno, escolta, va, que espero que acabis bé el... l'acabes perfecte el dia, com que no s'ha fet rebuda ni res, doncs res. Escolta, dilluns vinent i tornem. Acabem amb la sana costum del teu acudit bo.
Vinga, Acabem amb un acudit que és avui molt, molt temàtic, avui que comença bé també el curs i aquestes coses, i llavors diu que són dos que s'encuentren i uno dice al otro. Diu, en el cole de mis hijos prometían un ordenador por cada niño. Diu, ¿y qué quieres que te diga? Diu, pues mira, me parece un cambio muy justo.
Bona setmana, Joel!
Bona setmana, Ricard!
Apa, que ens plantem a la una, després hi tornem al migdia de Cope Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. Te aseguro que he perdido la cuenta. Yo no sé cuántos días llevamos de subidas de luz, cuántos récords se han batido ya. Pues apunta uno más, porque hoy la factura de la luz alcanza un nuevo máximo, 154,16 € el megavatio hora. Y ojo que durante el pico máximo, que será de 9 a 10 de la noche, llegaremos hasta los 170 €. Y lo malo de todo esto es que no parece además que vaya a tocar techo en breve, sino que puede seguir subiendo, al menos hasta el próximo mes de marzo, como pronostican muchísimos expertos. ¿Qué va a pasar cuando llegue el frío en las casas que tengan calefacción eléctrica? ¿Habrá que estar racionándola como ha pasado este verano con el aire acondicionado, controlando el tiempo que lo tienes puesto para que la factura no se dispare? ¿O los negocios? ¿Cómo está afectando esta subida a su cuenta de resultados? ¿Van a repercutirla en los precios de sus productos? Ya lo hemos notado además en la cesta de la compra, especialmente en el aceite, que ha subido un 20%, o por ejemplo, se nota y mucho también en la fruta. De hecho, el IPC ya acumula una subida interanual del 3,3%. Es el umbral más alto de los últimos 12 años, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Y la industria, la siderurgia, el metal o el papel, muy dependientes del uso de la energía para su producción, están perdiendo competitividad frente a otras empresas, por ejemplo, de Francia o Alemania, donde la electricidad es verdad que ha subido, pero no tanto como en España. Pues a esto precisamente se refería esta mañana Antonio Garamendi, el presidente de la patronal, en Herrera en COPE.
A mí me gusta hablar de la tarifa de los impuestos eléctricos. España tiene impuestos superiores al resto del país. La empresa española intensiva en energía lo que dice es que quiere tener el mismo nivel de competitividad en la energía que el resto del país. Unas subvenciones que permite de Europa hasta 220 millones que se pueda dar a estas empresas. Todavía España creo que está en 150, 160, todavía hay más dinero que podría llegar a estas empresas.
Pues llevamos todo el verano, llevamos meses con estas subidas continuas que nos afectan a todos, pero no ha sido hasta ahora que este asunto se ha convertido ya en un clamor popular cuando el gobierno ha decidido actuar. Parece que se le ha olvidado tanto a PSOE como, ya no te digo, a Podemos, cuando estaban en la oposición y acusaban a Mariano Rajoy de empobrecer al país, y eso que la luz nunca subió a los niveles de ahora. Mañana, por fin, el Consejo de Ministros va a abordar la electricidad bajo esa promesa que hizo a primeros de este mes de septiembre el presidente Pedro Sánchez.
Y estamos trabajando con un plan para llegar a un objetivo concreto, a un compromiso concreto, y es que al final del año 2021, cuando los españoles echen la vista atrás y vean lo que han pagado en la factura de la luz, en el recibo de la luz, paguen una cuantía similar y semejante a la que tuvieron en 2018.
Decía Sánchez. Ese es el objetivo. Decía Sánchez que el objetivo es pagar por la luz a finales de este año lo mismo que en 2018, una promesa que no te creas que va a significar un gran ahorro, ni mucho menos la solución a todos los problemas. Supondría cerrar este 2021 con la tarifa más elevada de los últimos 9 años, igualada con la del año que Sánchez llegó a la Moncloa. Y es que la tarifa de ese año, estamos hablando de 2018, fue la más cara desde 2012, cuando alcanzó su máximo histórico, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios. El gobierno habla de que va a tomar medidas, pero hasta el momento no ha concretado nada más. Veremos a ver mañana si nos lo aclaran tras ese Consejo de Ministros. Pero parece que estarían barajando tres opciones. La primera, una posible nueva rebaja fiscal, eliminar, por ejemplo, temporalmente el impuesto a la electricidad. La segunda, la revisión de la tarifa regulada para que no esté tan expuesta a las oscilaciones del mercado mayorista, Es la tarifa a la que están acogidos cerca de 11 millones de consumidores, que son los que se están viendo más afectados. Y por último, otra medida sería obligar a las grandes eléctricas a subastar energía entre comercializadoras e industriales. La verdad que todo esto de la luz no es fácil de entender, nunca lo ha sido. Es más fácil entender el bosón de Higgs de la física teórica que la factura que llega todos los meses a nuestra casa. Pero lo que tampoco se entiende es que un servicio esencial para vivir y que utilizamos todos, que afecta a particulares, a pymes, a industria, se esté convirtiendo en un bien de lujo que ya está lastrando además nuestra economía. Se necesitan soluciones y se necesitan ya. Es lunes 13 de septiembre, un día que nos deja además otras noticias que vamos a conocer a continuación con Ángel Correas.
Escuchas Mediodía.
La Asamblea de Murcia ha prohibido el uso de fertilizantes agrícolas durante los próximos 2 años en las 9.000 hectáreas de cultivos más cercanas al Mar Menor. Quieren evitar así otro desastre ecológico como el ocurrido este verano, cuando la contaminación del agua provocó la muerte de 4,5 toneladas de peces. Siguen llegando además sin cesar pateras a las costas españolas. Solo este fin de semana se han contabilizado 222 personas en Murcia, Alicante, Baleares, Ceuta y a Carboneras. En Almería, hoy lunes, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han auxiliado a otras 56 personas llegadas en 4 pateras distintas a las costas de Baleares. Otra patera ha llegado a Motril, en Granada, y además ahora mismo se rescata a otros 25 inmigrantes en aguas de Gran Canaria. Y además han sido detenidas 2 mujeres por la muerte de un anciano en la localidad murciana de Torre Pacheco. Abordaron al hombre con propuestas sexuales, le llevaron hasta un paraje rural y allí le drogaron, robaron y abandonaron. Y en su visita a Eslovaquia, el Papa Francisco se ha reunido hoy con las autoridades de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, con una llamada a la paz y la integración en una Europa, dice, que se distinga por su solidaridad, más aún tras la pandemia. A continuación, en el encuentro con obispos, sacerdotes y religiosos, les ha pedido que trabajen con libertad, creatividad y diálogo con los distintos pueblos y confesiones religiosas. Además, contamos que la Conferencia Episcopal organiza un seminario sobre la España rural como reto humano, ecológico y evangelizador. En 3 lunes consecutivos, representantes de Cáritas, Justicia y Paz y ONGs que trabajan en el medio rural van a analizar los valores éticos, recursos pastorales y espiritualidad de las comunidades cristianas en las zonas más despobladas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, mirando ya mismo a la Champions.
Sí, la Liga da paso a la Liga de Campeones. Mañana vuelve la gran competición europea. Esta temporada con 5 equipos españoles. Mañana juegan Barcelona, Sevilla y Villarreal. El Barça recibe al Bayern de Múnich. Acaba de terminar la rueda de prensa de Sergio Busquets, el capitán, y de Ronald Koeman. Barcelona, Elena Condis.
Busquets invita a Laporta y a Koeman a hablar si tienen algún problema. Manifiesta su total confianza en Koeman, dice que sabe lo que quiere y más en esta nueva era sin Messi, cuya salida le dejó en estado de shock. Koeman asegura que no es verdad que haya condiciones en su renovación. Matiza sus declaraciones en NOS, dice que con la frase "gracias a él el club tiene futuro" se refería a que da oportunidades a los jóvenes, porque lo importante es el futuro del club, no el del entrenador, y eso dice sobre su relación con Laporta.
Ni un problema con el presidente, y además viene bastantes veces aquí, que nos hablamos cosas del club. Entonces es una relación perfecta para mí, entonces ni una queja. Claro que hemos tenido algunas cositas, hemos hablado y nos ponemos de acuerdo en todos los sentidos.
Mañana también se juega el Sevilla-Salzburgo y el Villarreal-Atalanta, y recuerden, el miércoles Inter de Milán-Real Madrid, Atlético de Madrid-Oporto.
Sigues ahora en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
8 minuts per sobre de la 1, sóc el Ricard Álvarez i comencem el migdia de COPE Lleida, ara ja fins a les 2, de manera ininterrompuda. Els dilluns ja saps que buscarem, doncs, els bocins d'història amb el Joan Ramon González. D'aquí uns minuts estarà amb nosaltres. A més, estarà amb nosaltres. Bueno, estarà amb nosaltres, estarà amb mi, vaja. Vull dir, perquè estarà aquí als estudis. I a partir de 2:15 hem de posar ja sobre la taula tota la informació esportiva a la nostra tertúlia d'esports, a la radiografia, amb l'Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, amb el Xavi Pérez, president d'honor de la FECOL, i amb la Vanessa Ortega, presidenta del Balàfia Volley, des d'ara fins a arribar a les 2. Però abans de tot això, Ens atencem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim a la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A poc a poc han anat augmentant els intervals de núvols durant aquesta tarda, amb cel força cobert i amb xàfecs i tempestes que podran ser localment forts, especialment al Pirineu i a la Depressió Central, on s'activen avisos de nivell groc per aquestes tempestes intenses i també per les pluges, que podran deixar acumulacions de més de 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures canvien poc. Avui màximes que arriben als 27 graus a Viella, 29 a la Seu d'Urgell, 30 a Tàrrega o els 31 a Lleida i Balaguer. Tot això amb vent fluix i variable. De cara a demà dimarts, començarem el dia amb intervals de núvols i de nou, a poc, anirà augmentant aquesta nuvolositat amb xàfecs i tempestes, que sobretot es produiran durant la segona meitat del dia i que no descartem que un cop més puguin ser localment fortes, especialment a la zona del Pirineu. Les temperatures canviaran poc o baixaran, mínimes aquesta propera matinada d'entre 12 a 17 graus i màximes demà al migdia dels 24 als 30 de màxima. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Tot seguit, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
És la 1:10. Està sintonitzant la cadena COPE a Lleida. Hem de parlar de successos perquè aquest matí s'han extès durant unes hores les tasques de retirada del remolc d'un tractor que ha quedat bolcat a la carretera C-13, que han provocat retencions a la via al seu pas pel terme municipal de Térmens. Estem parlant de 10:15 del matí i que el conductor ha resultat il·lès, afortunadament. També parlant de successos, ha mort un excursionista aquest cap de setmana a la Pica d'Estats en caure per una paret d'uns 30 metres. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació, tot i que es va activar l'helicòpter de rescat amb un metge a bord. No es va poder fer res per salvar-li la vida. Va caure per una paret, recorda, de 30 metres. I la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha animat a vacunar-se el col·lectiu de 20 a 39 anys que es troba a la cua de població amb pauta completa. Ull, que després de tant demanar... Recordeu, que vam començar... És que sembla que portem tota una vida amb això, però les vacunacions van començar el darrer dia de desembre, si voleu. Mira, el dia 1 de gener, per fer-ho més fàcil, aquest 2021. No l'any passat, no, aquest 2021. Es va anar per trams. Primer la gent gran i després va anar baixant per trams de 10 anys. Jo recordo que hi havia queixes i indignació perquè la gent de 20 i escaig o 30 i poc veien que arribaria l'estiu i que no arribarien. Doncs bé, després de queixar-nos, resulta que el tram de 20 a 39 anys es troba a la cua de població amb pauta completa, és a dir, amb les dues dosis o amb una, si es tracta de la vacuna de Janssen. Recordo que al pavelló 11 de setembre a la ciutat de Lleida s'hi pot accedir sense demanar cita, que fins ara no hi havia cua, ara que torna tothom a la normalitat no sé com estarà, però fins ara no hi havia cua, per tant, s'hi podia anar sense cap mena de problema i començar, si encara no havies començat, doncs la pauta de la vacunació, i si no, doncs la que et quedava. Per cert, que això ja n'hem parlat, a les xarxes socials n'ha anat ple, però ja sabeu que aquestes coses avui en dia són efímeres. Aquestes coses, vull dir, les notícies, per importants que ens semblin, en el moment que passen, després són efímeres. Parlo de les pintades a la façana gòtica de l'Institut d'Estudis Ilerdens, a l'IEI, a l'eix comercial a la ciutat de Lleida, en el que es pot llegir la frase Esquerra, JxCat i CUP no ens representen ni com a poble ni com a classe. Organitzem la revolució necessària. Totes les forces polítiques, totes, han dit que és una salvatjada, estic d'acord, i alguns fins i tot han dit que així no es fa, pintant les façanes o posant coses a les façanes. Ho condemno, però ull, fixeu-vos com canvia quan ho fan en un edifici meu i em senyalen amb el dit. Han senyalat Esquerra, JxCat i CUP. Ara ja no val allò de la llibertat d'expressió. Reitero que és una salvatjada el que s'ha fet, eh? Ho torno a reiterar. Però fixeu-vos que després, si passem alguna altra façana, a la seu d'un partit polític, per exemple, hem sentit més d'una veu dir... Bueno, és la llibertat d'expressió. Escolti, anar fent pintades per les façanes, evidentment, a la façana gòtica de l'IAI és prohibitiu, però la de casa meva també, per exemple. O a la de casa teva, o a la de casa de qualsevol persona. No és manera anar pintant les façanes. Això va passar aquest cap de setmana a Lleida, poc ressò, per cert, a nivell de Catalunya. Em sembla una salvatjada i un atemptat contra el patrimoni que tenim. És català, és lleidatà, i ha quedat marcat de per vida. Per tant, vaja, condemnable totalment. Fem una pausa, va, que de seguida estem amb els bocins d'història aquí a Cope Lleida.
Chicas, 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 es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias. Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ilumina tu mirada en un solo gesto. Con el contorno de ojos Lifting Iluminador Antifatiga de Atashi Cellular Cosmetics, rejuvenecer, nutrir y reafirmar la piel del contorno es fácil. Con micropigmentos iluminadores y células de flor de Edelweiss para un look natural. Atashi de Pergal Labor Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Ese momento es perfecto. Se activa el sexto sentido. Si ves que...
Aquí ja ens n'anem camí cap a dos quarts d'una, els dilluns. En aquesta hora sense canvis, la temporada passada. I a més, sé que t'agradava força aquest espai en el que combinem el que són fets històrics, de vegades lligats amb l'actualitat, amb una data o amb algun tema relacionat, i que ja saps que el vam anomenar els bocins d'història i que ens acompanya, doncs, home, ara ja no ho sé, però ja fa unes quantes temporades. Sempre recordo que això va néixer un agost, a l'estiu, que vaig anar a veure el Joan Ramon González al seu despatx, a la Caparrella, vam estar parlant, i allí va sortir el bocins d'història. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, doncs molt bé de retrobar-nos amb els oients a l'altre costat del micro i a tu a l'altre costat de la peixera, sí, sí, que a més és una alegria poder tornar als estudis.
I tant,
i tot que el telèfon dona unes comoditats, però la veritat, suposo que inclús la qualitat del so també és
millor. Home, evident, no, i veure't.
I veure't, sí,
per tant, i
sí, perquè tu pràcticament físicament...
Sí, fa un any i mig.
Un any i mig, exactament, perquè encara que també tenim altres coses en comú, però també les feien totes a través de pantalla.
Un any i mig, o sigui, des del març aquell del 2020 estem al setembre, un any i mig.
Sí, 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 sí.
No, mira, fa un any i mig, perquè avui és dia 13,
sí,
i el 13 de març del 2020 van tancar ja les escoles i allí es va acabar la història.
Tens raó, tens raó.
Mare, sí, Déu, sí, mira, sí, un any, sí, i mig, exactament, clavat, eh? Avui fa un any i mig. Mira, ja no, bueno, és igual, no me'n recordava, perquè sembla que hi ha passat una eternitat.
És que ha passat una eternitat.
És que és un any i mig, és clar, un any i mig dona per moltes coses.
I tant, i a més un any i mig tan diferent i tan complex com el que ha passat, doncs encara més motiu.
I tant, no?
I tant.
Que
sí. Sí, sí, sí.
En fi, els bocins d'història, doncs, que ens acompanyaran aquesta nova temporada amb el Joan Ramon González, qui et torno a traslladar, que més d'una oient i d'un oient em segueixen enviant missatges i em diuen que a veure quan traus el llibre del Bocins d'Història. Bueno, jo, aquí això, ho deixo.
Aquí ho deixes. Bueno, això ho tenim pendent. Ara, com, se suposa que tenim més temps a l'estar jubilats. Se suposa, perquè la veritat és que...
Se suposa,
Déu-n'hi-do,
ja ho sé.
Déu-n'hi-do. Bueno,
ho veig a casa, també.
Exactament, exactament.
No sé què passa, però a més hi ha molta gent que m'ho diu, això. Diu, tinc menys temps ara que abans.
Home, jo menys no, però pràcticament igual, és a dir, que no noto la diferència. La diferència és que...
Però és que ja no en tenies abans.
Per això, a vegades dic com podia fer les coses que feia i treballar més a més. Sí, després ho averiguo, clar. Treballar tenies una disciplina que has de començar cada dia a tal hora, has de fitxar, i ara... Pues a vegades no ve de mitja hora, és a dir, clar, si en lloc de ficar a treballar en lloc de les 8, són les 8 i mitja, no passa res.
Només faltaria.
I així és el diari, i així, és a dir, comences a treballar a les 9, 9 i mitja, clar. Això fa que aquell temps que d'alguna manera t'oblida, això fa que te relaxis.
Bueno, però això és qualitat de vida també, eh?
També, no, no, si no me queixo, no me queixo. Ara que ja m'he adaptat, tot i que també va començar pràcticament la jubilació amb al març, amb la pandèmia, és a dir, que no se sabia molt bé si treballava telemàticament o estava jubilat, no?
És veritat, és veritat. Molt bé, Joan Ramon González, recordeu que és el president de l'Associació Amics de la Seu Vella, que és un reputat arqueòleg a la demarcació de Lleida, que ha estat molts anys vinculat i movent-se pel territori, descobrint restes arqueològiques, algunes que estan ja exposades o que es poden visitar o que saben que existeixen, d'altres que sabem que existeixen, però que, com que falten fons, doncs es queden allí protegides i ja ho farem. Bé, en fi.
Sí, 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 exactament.
Joan Ramon, escolta, avui no parlem d'arqueologia.
No, no, dels programes que començarem, podem parlar perquè algun dia ho farem, però hi ha moltes coses, i per tant, els bocins d'història, el d'avui és perquè tenim una data molt recent, és d'un 11 de setembre, però no parlem de política, ni parlem de diades nacionals, ni de res d'això, sinó que fa dos dies, el dissabte passat, l'11 de setembre de l'any 1921, per tant, ara ha fet 100 anys. Va haver una de les tragèdies aquestes que quasi bé no es recorden gaire, una tragèdia fortíssima que va impactar molt a la societat lleidatana i fins i tot a nivell de tot l'estat, que va ser la gent que es va ofegar al riu Segre. Com va ser aquest fet? Doncs estem parlant de principis del segle XX. A principis del segle XX, la majoria dels passos del riu Segre eren, o els ponts medievals de pedra, que eren doncs, el de Balaguer, o el de Lleida, o el de Camarasa, que ja estava trencat en aquells moments.
El de Lleida és el vell.
El vell, el vell, el pont vell, exactament. A principis del segle, el 1921,
sí,
ja estava...
Sí, parlem del pont, ja està, sí, no n'havia
sí,
més.
Sí, no havia més, exactament. Però era el pont vell, però ja no era... El de Lleida, el 1921, ja se l'havia... L'última arribada del 1907 l'havia destruït.
És veritat,
i era el pont, un pont xulíssim, del qual solament tenim aquell fanal que està davant de la paeria, no? Però era un pont de pedra que es podia passar sempre, per descomptat, com el de Balaguer, que aquest sí que era encara el pont medieval, i poca cosa més en el Baix Segre, és a dir, si havies d'anar d'un costat a l'altre, havies de fer el que eren els passos de barca, que encara a l'Ebre encara es manté algú, potser el més típic i quasi bé com una curiositat és el de Miravet, que, bueno, és com un petit ferri, per entendre'ns. Evidentment, el que hi ha ara, al segle XXI, és molt sofisticat, és més gran i tot, però els passos de barca que hi havia pràcticament cada, podríem dir, cada 15-20 quilòmetres al llarg del riu, per exemple, hi havia la Granja d'Escarp, hi havia Serós, havia a la zona de Torres, teníem aquest que parlarem ara, el del Tòfol, que és aquesta zona que tenim al sud de Lleida, entre Butxen i el que és el camí del riu, que és, i que hi ha aquesta passarel·la, aquesta que permet passar peatonalment d'un costat a l'altre del riu a la gent que va fer caminades i demés, i el Xoperal del Tòfol, que malauradament ara està molt d'actualitat perquè és un lloc agradable, però que normalment està poc cuidat, com tantes coses malauradament tenim al nostre territori, i que a vegades la gent, no solament la cura que ha de tenir el visitant, sinó les administracions, sinó també el visitant.
El visitant l'ha de tenir i l'administració el manteniment.
Correcte. I a vegades una cosa i l'altra s'ajunten i van fent. Però bueno, suposo que amb això la gent se situa, no? I també, doncs, per exemple, a Vilanova de la Barca, que encara té el nom de la Barca per això precisament, perquè havia una barca, etc. Pràcticament a partir de l'època de la República, aquests passos de barca comencen tots a substituir-se per ponts de pedra, i per tant canviaria molt el tema aquest. A Lleida, com has dit molt bé, estava el pont vell i estava el pont del ferrocarril, però aquest és una altra història, el pont del ferrocarril. Per tant, havia un pas de barca, això passava uns 6 quilòmetres cap al sud de Lleida aproximadament, que era el pas del Tòfol, que permetia, sobretot als pobles de la zona de l'altre costat del riu, com podien ser Albatàrrec, Sunyer, Sudanell, Montoliu, poder passar el riu amb relativa comoditat i anar o a Lleida, a vegades, els anava millor anar per aquí cap a Lleida, o, com aquella data, anar a l'aplec de Butxènit. Butxènit és una de les ermites més emblemàtiques que tenim a Lleida, juntament amb Granyena. Granyena la tenim al nord, Butxènit està al sud. Potser fins i tot Butxènit és més monumental com a ermita. Som Mare de Déus Trobades. I, per tant, la festa de la Mare de Déu de Butxènit és el 8 de setembre, que també es va commemorar la setmana passada. El que passa és que l'aplec o la festa sempre es passava el diumenge més proper. El 1921, el diumenge més proper, el 8, era el 11, és a dir, el 11 de setembre, que caia en diumenge. Per tant, el fet aquest de que la gent anés a l'aplec el diumenge 11 de setembre era perquè era la festa de la Mare de Déu de Butxènit. En aquells moments, inclús, a nivell polític, el 11 de setembre havia hagut algun intentona, però no es recordava ni es feia gaire activitat com la que podem tenir darrerament, no? Ni molt menys. Per tant, era una festa lúdica. La gent havia anat a passar el dia, a passar allà, a menjar, i a la tornada, lo típic, tothom vol aguantar fins a l'últim moment, però després sempre hi ha les presses de tornar ràpid, i hem de tenir en compte que la gent, la majoria, doncs, van anar caminant des de Butxènit fins al Tòfol, que són aproximadament uns 6 quilòmetres també, passar la barca i des d'allí anar-se'n als seus pobles. Per tant, quan van arribar a la barca, evidentment, el riu Segre, llavors sí que ja estava fet el canal de Seròs, per tant, ja tenia una mica menys d'aigua, però al setembre cal pensar, doncs, que ja havia començat a vegades a ploure i el riu anava crescudet.
Però, a més, fa 100 anys segurament no hi havia tant control de preses com
ara. No, en absolut. L'única presa que hi havia al Segre en aquells moments era la de Lleida, és a dir, que era la canadenca.
Baixava relativament brau, per entendre's.
Per
no controlat com el veiem ara, que a vegades fa pena i tot.
No, aquest estiu ha estat bastant desastrós. Ara, ahir vaig passar i vaig veure que té una certa alegria un altre cop el riu. Però, bueno, no és ni molt menys el que es pot veure en algunes de les fotos històriques d'aquest pas de barca. Bé, les barques aquestes eren barques, evidentment, lligades amb una corda o una sirga, amb uns petits molls a cada costat. Les fotos que es conserven d'aquestes del Tòfol, el moll és molt... és de fet de fustes i de canyes, és a dir, que queda una mica bastant, diguem-ho, cutrilla. A vegades recorda aquests emplaçaments de l'Amazones, és a dir, una cosa bastant senzilleta. Llavors, la gent, si ficaven aquestes barques, que eren molt allargades i que cabien, doncs, aproximadament, com a màxim, 25-30 persones, en el millor dels casos. Evidentment, el viatge d'un costat a l'altre podia tardar-se perfectament, doncs, un quart d'hora, 20 minuts. Bé, què va passar aquell trist 11 de setembre de l'any 1921? Que la gent, doncs, van anar tots ràpid cap a la zona de la barca, van començar a pujar-se a la barca, i tothom volia anar ràpid a casa. I la barca, doncs, tenia aquesta capacitat de 30 persones, diguem-lo així, però la gent se va començar a ficar dintre. El barquer, que en aquells moments no era el titular, no era el Tòfol, sinó que era un ajudant seu, el Ramon Forcat, que també era pescador, és a dir, que vivia de la pesca que feia el Segre, fixem-nos també a vegades aquestes curiositats, potser li faltava aquella autoritat o aquell domini que tenia el titular, i va començar a cridar que la gent baixessin, que no podien pujar-se tants, però estava sol, la gent no li van fotre ni cas, i se va pràcticament doblar la gent que cabia. Van arribar a entrar entre, se diuen, entre 60 i 70 persones a la barca. Bé, al final l'home pues, diu, bueno, tirem endavant a veure què passa. I quan estava al mig del riu, la barca pues, va començar, entre que anava carregadeta, entre que el riu pues, portava, se va començar a inclinar una mica, no? Això també va afegir que la gent jove, diuen, les males llengües, que a més anaven de gresca i potser algú pues, bueno, estava una mica animadet, pues, encara van començar a fer...
És el final de festa.
Va començar a fer la broma allò de dir, venga, comencem a moure la barca, no? Se va afegir tot, la barca es va començar a inclinar, i al començar-se a inclinar pues, va haver el típica reacció que és de ficar-se drets a veure què passa, amb la qual encara va contribuir més a que la barca volqués. Total, que la barca va volcar i tota la gent va caure a l'aigua. En aquella època el saber nadar era molt estrany i tot i que molts se van poder quedar a la barca, se van aguantar, se van llançar gent que havia a les vores que sabien nadar, se van salvar, se diuen, entre 10 i 15 persones que si no s'haurien ofegat, però van acabar morint, sembla ser, al voltant de 33 persones.
Poca broma, no?
Per descomptat, per l'època, és a dir, pràcticament la meitat de la barca. Fixem-nos si és important que sobretot les poblacions de Montoliu i de Sudanell, que estan a tocar, van perdre en aquella època el que era el 5% de la població, perquè la majoria dels que van morir eren d'aquella zona.
Clar.
Inclús es conta llavors l'anècdota de que, evidentment, quan va passar això, després que ja es va superar i va sortir inclús als diaris de tirada nacional, les autoritats van agafar el barquer i ho van acusar d'imprudència. Després es va demostrar que ell no va tenir cap culpa, perquè al final va ser entre accident i una
mica... Bueno, això també és costum humana, buscar en qui culpar.
Exacte.
Sí, és així. I de vegades, vull dir, ja està bé fer-ho, però de manera justa.
Sí, per tant. Al final la justícia en aquest cas la van exonerar i el forcat es va continuar guanyant la vida venent peix. Llavors es conta l'anècdota de que un dia estava a Montoliu portant el peix per vendre, als pocs dies d'haver passat aquest esdeveniment trist, i una senyora va vindre tota enfadada i va agafar el peix i li va tirar tot pel carrer perquè era una de les mares que havia perdut els dos fills en l'accident. Llavors, era el culpable, el forcat en aquells moments, que és el que havia provocat.
És que a part de les edats, és el que deies, eh? Parlem d'un 5% de la població de segons quins pobles, família, suposo que trencades pel mig,
eh? Sí, clar, no? I per tant va ser un fet que va marcar molt. El 2005, la Paeria de Lleida va col·locar un monument en memòria que està a l'entrada, bueno, a la placeta que hi ha a Butxènit. Un monument abstracte que lo va fer un escultor, Josep Torrelles, que es titula Flumen, i que amb una petita placa està dedicat als morts d'aquest esdeveniment. El monument és molt senzill, és de ferro, i té com quatre, diríem, curves, i segons el propi escultor recorda les dues primeres, el que seria la barca que s'està començant a esfonsar, la tercera, la barca que s'està esfonsant, i la quarta, que ja més que una curva és com si fos una línia recta, és quan la barca s'ha esfonsat i ha quedat sepultada pel riu. Molt simbòlicament, és un monument abstracte, torno a dir, molt simbòlic, i que és un record i un homenatge que, de fet, per l'aplec de Butxènit, també s'ha commemorat i es recorda, i sempre es fa una ofrena de flors, recordant aquestes víctimes d'aquest fet luctuós, probablement del primer terç del segle XX, el més impactant que va tenir les Terres de Lleida, i en general, probablement, de tot Catalunya, una cosa així tan forta, gent venint de festa i que s'ofeguessin en el riu Segre i que van ser al voltant d'això de 33 persones.
Doncs 100 anys ha fet, Mira, i això jo crec que el... Bueno, crec, no ho sé, que el Joan Bellmunt ja n'havien parlat algun altre any, però és que aquest, justament, són 100 anys.
Sí, correcte.
És un número rodó. I ara és incalculable i de fet, no val la pena ni perdre temps en fer-ho, però, clar, imaginem la de persones que han deixat d'existir, de les generacions que han deixat d'existir a causa d'aquesta tragèdia que va passar fa 100 anys a Butxènit. Creuen el riu després de tornar de festa.
Correcte.
Mira, si voleu, ho extrapolem avui en dia.
Sí.
Substituïm la barca per un vehicle.
Sí.
Que no, que si sortiu de festa, que si veus alcohol ni que sigui... No, és que em porto una, res, que no s'ha de conduir, que no s'ha de fer que et portin, o taxi, o que et vinguin a buscar, i ja està, acabem la festa en pau.
Sí, correcte. Això és una
les coses com siguin.
Sí.
Bocins d'història, això va passar aquí, a línia recta, a 2 quilòmetres.
Sí.
2-3 quilòmetres.
Exactament.
De la ciutat, a Butxènit.
Al sud, sí.
Joan Ramon González, fins dilluns vinent.
Pues fins dilluns vinent, encantat de retomar-nos i ara fem ritme de Bocins d'història.
Sí. En Rinascimento, después de 35 años decorando hogares con la mejor calidad, iniciamos nuestra última etapa. Agradecemos su confianza con precios muy asequibles en toda la exposición. Muebles, arte, pintura. Rinascimento, mobiliario y decoración. Calle Germanetes 14, a 100 metros del parking Hospital Montserrat.
Lleida, bola de nou.
Descobreix l'essència del Pirineu i les Terres de Lleida. Viu la natura, la cultura, el patrimoni, amb una nova mirada.
Allibera els sentits.
Gaudeix de la gastronomia i els productes de la terra.
Els camins, els rius, les muntanyes.
Practica turisme actiu en un entorn privilegiat.
Ara és el moment.
Lleida, bola de nou.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Renueva y trata tu piel con el serum regenerante antioxidante de Atassi Cellular Cosmetics. Recarga tu rostro con el poder antioxidante de las células de uva negra de Borgoña, arándano rojo y granada. Y devuélvele la hidratación, elasticidad y luminosidad a tu piel, protegiéndola del fotoenvejecimiento. Atassi de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Madrid se escribe con M de... ¡Qué tapas! Muchas y muy buenas. Y el próximo martes 14 de septiembre, Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE salen a la Comunidad de Madrid para descubrir su gastronomía, alimentos y vinos. Recuerda, el próximo martes 14 de septiembre. Y es que Madrid está para comérsela. Comunidad de Madrid.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche... Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
El Papa Francisco inicia un viaje internacional a Budapest con motivo de la Santa Misa de clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional. Un viaje de marcado carácter ecuménico que le llevará también a Eslovaquia, bajo el lema «Con María y José en el camino hacia Jesús». Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo en la plaza del Pabellón de Deportes de Prešov. El martes por la mañana, en 13.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I believe the truth for me, I feel it in our energy, I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby, nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in our eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars.
To blast off, and I'm feeling so electric, dance so awesome. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. My love is like a rocket, watch it blast off. And I'm feeling so electric, dance so awesome. And even if I wanted to, I can't stop. Yeah, 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 yeah. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. I got.
got you. Moonlight, you're my starlight. I need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating.
Minuts, estàs a COPE Lleida i ara ja busquem l'actualitat informativa pel que fa als esports a la radiografia.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Bé, tenim competicions en marxa, d'altres que encara no, però amb amistosos i escalfant motors. És la primera informació esportiva local des de, vaja, des del mes de juliol. Mira, avui, tecnològicament parlant, doncs no, ara no rutlla del tot bé, però vaja, la veu ens arriba, i que sigui a través del mòbil, del cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també està amb nosaltres la presidenta del Balàfia Volei, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, company.
Ara recuperarem el Xavi Pérez, també. Vaja, que comencem nova temporada radiofònica, nosaltres, amb la tertúlia dels dilluns, on parlarem d'esports, tot i que hi ha competicions que ja les tenim en marxa, d'altres encara no. Vanessa Ortega, pel que fa al volei, crec que encara no, vosaltres, eh?
No, nosaltres encara no. Nosaltres encara estem en preparació de pretemporada i, si tot va bé, començaríem el segon cap de setmana d'octubre, malgrat aquest dissabte ja tenim un amistós i dissabte vinent la Lliga Catalana.
Molt bé. Com va la plantilla?
Doncs força bé. La veritat és que enguany hem fet una renovació bastant revolucionària, per dir-ho d'alguna manera. Sabeu que sempre us he explicat que en algun moment s'havia d'abordar aquesta regeneració de la plantilla perquè teníem una plantilla molt veterana, i enguany doncs ho hem aconseguit i s'han incorporat nous jugadors i la veritat que molt il·lusionats amb aquesta temporada.
Molt bé. Segona setmana d'octubre començarà el vòlei. Pel que fa al bàsquet, Albert, estan amb amistosos, no ha començat la Lliga tampoc, eh? Normalment també comença cap a l'octubre. Espera, que l'Albert l'hem perdut. Jo diria, Vanessa, que el bàsquet també n'hem de parlar cap allà a l'octubre, eh?
Sí,
normalment és així.
Sí, la veritat és que les competicions així una mica més professionals són més curtes i comencen una mica més tard, comencen cap a l'octubre per donar, suposo que aquesta cabuda a la preparació física. Penseu que molts dels jugadors no s'han incorporat fins a finals d'agost, principis de setembre. En el nostre cas, per exemple, hi ha algun jugador que encara no s'ha pogut incorporar i, per tant, suposo que també ho tenen en compte per donar-nos coll per començar la temporada. I penseu que nosaltres al març hem acabat, per tant, és una lliga bastant curta.
Quan parlaves de regeneració, et referies evidentment que suposo que a nivell d'edat, però també no sé si amb fitxatges del territori o fitxatges de fora o barrejant-ho tot una mica.
Sí, bueno, enguany s'ha donat la circumstància que hem pogut barrejar una mica de tot. És veritat que s'han incorporat jugadors de fora amb una àmplia experiència en lligues de divisió d'honor. I aquesta petita veterania doncs ens aporta aquesta experiència que necessitem en un equip bastant jove que per primera vegada està gairebé per sota dels 30 anys, que això no ho havíem aconseguit mai, i sí que és veritat que hi ha dos o tres jugadors veterans que tenen més de 30 anys, però que aporten aquest punt de veterania i d'experiència que necessitem per aquesta categoria.
Molt bé. Albert Escuer, que dèiem, dic, el bàsquet fins a l'octubre no torna tampoc, eh?
No, fins al 10 d'octubre no comença la Leporo, i per tant, doncs, encara queda un mes per endavant per acabar de tancar una plantilla que a hores d'ara li falten doncs tres peces molt importants encara. I els dies van passant i crec que ja comença a ser una mica urgent doncs com a mínim tancar la incorporació d'algun pivot, no? Perquè si no fa tota una pretemporada sense pivots, doncs és força complicat i en certa manera doncs mediatitza molt la feina dels entrenadors, com deia el mateix, allà a l'encontre.
Com està el panorama del bàsquet a la província de Lleida? Tenim el Força Lleida, tenim el Cadí la Seu, tenim el bàsquet Pardinyes. Com ha quedat tot plegat?
Tenim el Cadí la Seu, la Lliga Femenina, la màxima categoria, i hi ha campions de Lliga Catalana.
Poca
tenim davant del Girona, tenim el FB Lleida, la Lliga Femenina 2, tot això pel que fa al bàsquet femení, i en masculí doncs, tenim l'ICC Força Lleida, el que és la Leporo, el Picat a Liga Eva, i el Pardinyes, doncs, que ha baixat a Primera Catalana. Entre mitja, com és Catalunya, Tàrregues, Mollerussa, etc. Però competicions nacionals que vien aquestos, Cadí, FB Lleida i Força Lleida i el Picat.
Molt bé. Pel que fa a l'hoquei, ara d'aquí uns minuts parlarem amb el Xavi Pérez, però tampoc han començat encara, eh?
Bueno,
sí.
ja han fet una lliga, lo que és la lliga no, però a lo tonto, doncs, l'equip que entrena a Albert Folguera, doncs aquest dissabte jugarà la tercera final en 3 mesos.
És veritat.
que es diu aviat, però a juny va jugar aquesta final de la Eurocup a guanyar, fent història al aconseguir el triplet de la competició europea. En aquest mes d'agost també va jugar a la final de la Lliga Catalana davant del Barça, poca cosa més, va competir la primera part, però es va acabar perdent de forma clara, i aquest dissabte, doncs, aquesta final de la Continental davant de l'Sporting Club de Portugal a Mollerussa.
Uh-huh. Per cert, que el Lleida llista no recuperarà, almenys de moment, em sembla que durant tota aquesta temporada, el pavelló 11 de setembre, que segueix com a punt de vacunació massiu. No sé si hi ha notícies al respecte, però tot apunta que serà tota la temporada.
No, bueno, al gener el recuperarien.
Ah, sí? Sí,
bueno, en principi es va fer la concessió fins al final d'any. El que passa que...
Sí, aquest és l'acord que tenen amb l'Ajuntament de Lleida.
Ja.
Bueno, però l'Ajuntament de Lleida també va fer una aportació extraordinària de 30.000 euros per intentar compensar una mica amb la qual cosa, veient jo doncs, el tracte de les institucions cap a Lleida llista, perquè recordem que l'11 de setembre havia de ser un hospital.
Sí, sí. No, és que es va adequar com a hospital en el seu moment, eh?
Exacte, es va fer una inversió descomunal per habilitar-ho com a hospital. I allí no entra ni un malalt.
No.
És centre de vacunació, home. I jo crec que a la ciutat, no sé, jo no soc metge, ni soc expert sanitari, ni vull jugar a ser-ho, no? Però parlant amb gent que ja entén una mica del tema, dius, home, a la ciutat hi ha molts més espais, no? I més ara, que el gruix gran de vacunació ja ha passat, no?
Sí.
Gairebé el 75% de la població ja té la pauta sencera. Aleshores, home, no ho sé.
Home, jo crec que potser sí.
Però el que seria que el gener tornés, eh?
Val. Bueno.
Però clar, és que per tornar has de desinstal·lar tot el que s'ha instal·lat.
Sí, clar. Sí, reparar el que s'hagi de reparar, perquè, clar, alguna part del parquet o de les pistes haurà quedat malmesa i tornar a fer tot el transbord d'equipament i de tot cap aquí. No és una tasca que es fa d'una setmana per l'altra, això està clar.
No, ni molt menys. En principi ja et dic, es va prorrogar la sessió de l'espai fins al 31 de desembre, però jo, no sé, soc molt pensat i crec que aquesta temporada el llista ho tindrà complicat per tornar a jugar a l'11 de setembre.
Bueno, abans de parlar d'esports, ara em ve al cap, Vanessa, vaig sense guió avui, així a salt de mata, però Vanessa Ortega, sé que estaves cursant un curs de directius femenines de l'esport, oi? Alguna cosa així era.
Sí, vaig tenir la sort de tenir una beca de l'UFEC amb l'Escola de Negocis d'UFEC, que vam estar uns mesos formant-nos,
uh-huh.
I ara ja hem acabat. La veritat és que en el món de l'esport ens preocupem molt per formar àrbitres i entrenadors, però no ens preocupem per formar directius, sinó tothom serveix per gestionar clubs i entitats esportives, la veritat, i crec que és una bona sortida i és un... Bueno, crec que molts directius els aniria molt bé aquesta formació.
Clar. Doncs escolta, Vanessa, ho sento perquè avui no us puc barrejar els tres, perquè estem entrant a través de telèfon i tinc dues línies de telèfon connectades a la taula, però almenys la veu sí que ens l'havíem d'escoltar, a veure si tècnicament la setmana vinent ho tenim solucionat això. Vanessa Ortega, que ha estat
gràcies.
Un plaer tornar-te a escoltar i bueno, amb totes les notícies que ens arriben del Balafia Voleia.
Igualment, companys, que us vagi molt bé.
Una abraçada. Adeu.
Albert Escuer, escolta'm, futbol, el que sí que tenim en marxa ja és el Lleida Esportiu i l'AM Femení, que ja ha començat tot això.
Sí, ja porten un parell de jornades, el Lleida amb dos empats, l'AM amb una victòria i una derrota, va començar amb victòria a casa davant de l'Atlètic B, ahir va perdre 3-2 davant del Barça B, i sí, ja està en marxa. Uh-huh. En dos projectes diametralment oposats.
Sí.
El Lleida Esportiu enguany no ha quedat altra, però així ha decidit el club que apostar per la joventut,
sí.
Una mitjana d'edat baixíssima, en canvi els recasants s'ha aconseguit una cosa molt important, que és mantenir la base, han marxat Inés, Patri i Sui, crec, però sí que és cert que han vingut moltes jugadores, la majoria veteranes, perquè enguany és un any importantíssim.
Sí.
Hem de portar un dia al president...
He parlat amb ell i jo crec que setmana vinent o l'altre el tindrem aquí.
Pues estarà bé que ens expliqui ben bé com aquesta remodelació, perquè el que han fet en el futbol masculí, vull dir, al femení, s'han passat de frenada tres pobles. estaria bé poder parlar amb el president o fins i tot amb l'entrenador, amb l'Òscar, que segur que té més apamat per explicar, perquè és un any importantíssim.
Clar. Home, a més, és clar, l'any passat era la sorpresa, l'AM, no sabien, la resta de competidors, no sabien qui eren, no vol dir que no juguessin bé, vull dir, els punts que se'ls van guanyar al camp, perquè al final el futbol, ja ho saps, Albert, si no entra la pilota no hi ha res a fer, però clar, aquest any ja saben qui són, l'AM femení, per tant, escolta, si respon bé l'equip, és que tenim un projecte sòlid.
Sí, aquest any l'AM ja no és un d'aquells equips que per molts rivals està encerclat com a assequible, quan sí. Arriba a la jornada 3, la 5, la 8 o quan te toqui jugar jo. No? És evident que la temporada passada es va fer una molt bona campanya, es va entrar a la fase d'ascens i es va fer una molt bona fase d'ascens.
Enguany
s'ha mantingut la base, s'han fet fitxatges importants de moltes jugadores de diferents nacionalitats, però és que insisteixo, és un any importantíssim per mantenir aquesta Liga Reto, aquesta categoria de plata del futbol.
Sí. President d'honor de la FECOL, Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bueno, pues bé, no aguantant el tipó.
Com ha anat l'estiu?
Bé.
Escolta, ets home de calor o de fred?
Jo soc de tot terreny.
Ah, bueno, pues escolta, és bon lloc tant, Lleida, per ser de tot terreny.
Tant se me'n dona el calor que el fred, que la puja, que l'aigua... Bueno, el que no aguanta és el vent.
Ah.
Però el més, sí.
Jo tampoc, El vent és una cosa que no... I la calor, jo ho sento, ho passo molt malament. Porto tot l'estiu fatal, jo. Perquè és que, llevat d'algun dia, en general n'ha fet una altra vegada força de calor aquest estiu,
Sí.
En fi. Xavi Pérez, et veurem assegut a les grades del Camp d'Esports aquest any?
Pues a lo millor algun partit, però no crec que molts.
No?
No.
Oh, però...
No, perquè sí. Estic bastant desil·lusionat i no.
No estàs il·lusionat amb el projecte?
No, gens.
No?
No? Ni el projecte ni l'estructura de club. Algun dia ho explicarà.
Bueno, l'estructura de club... Ah, bueno, sí que hem de dir una cosa, Albert, corregeix-me si m'equivoco, i és que Albert Esteve va deixar aquest estiu de ser president del Lleida Esportiu per passar a ser-ho el seu germà Jordi Esteve.
No ben bé.
Ah, no ben bé, veus?
No. El Lleida Esportiu Terraferma com a tal ja no existeix.
Ah, val.
Ja no existeix, figura't.
Es va fer una afiliació amb el grup Elías Torreferrera per tenir aquesta secció de futbol sala, i fruit d'aquesta afiliació, evidentment, doncs, la Federació Catalana, com n'hi ha un còdic nou a cada club. Ara és Club Lleida Esportiu, ni Terraferma ni res, i aquí sí que el president és el Jordi Esteve, tot i la gran novetat és la presència, doncs, com a vicepresident de l'amo de l'esponsor, per entendre'ns.
Sí, sí.
La resta és igual, perquè continua també Albert Esteve i la que va assenyar de la Junta Directiva d'aquest nou club, que ja no és Lleida Esportiu de Rafarma, sinó Club Lleida Esportiu.
Bueno l'escut suposo que no el canviaran, Lleida Esportiu. No, només ens faltaria tornar a canviar el club. Ahir, el club, l'escut.
Pues igual li falten canviar.
Bueno. Per cert, que el Lleida Esportiu, a mi també m'havia arribat la informació de que havia, amb aquesta incorporació a la Junta, havia rebut una injecció important de capital, o està pendent de rebre-la.
Bueno, és que això ja saps com funciona, Ricard.
No, que per això t'ho dic, són rumors, jo no sé si s'ha confirmat o no.
No, rumors no, ho va dir el president.
Ah, val.
Ho Bueno, ho va dir el president del Lleida Esportiu Terrassarna.
Vale.
Que era secretari. L'Albert Esteve, per entendre.
Vale, vaja. Vale, vale.
Ho va dir, però clar, jo el número de compte del club no el tinc. La vale. llibreta per passar a veure si m'han ingressat o no m'han ingressat, una injecció de capital no la
no, és que no, tinc, no? Albert, no tens el número de compte tu i no té ningú. Perquè quan el que paga el soci no se sap on se paga. Ingressen els quartos amb un compte que no se sap de qui és.
Bueno. Mare de Déu, jo no sé, podria ser tot molt més clar i fàcil, de veritat, de vegades ens compliquem la vida. A veure, Xavi, que em deies que no t'il·lusiona aquest projecte.
No, no, gens.
Però per què gens. No t'il·lusiona? Què no t'il·lusiona?
No, perquè en primer lloc ja no m'il·lusiona la situació del club on estàs col·locat.
Bon, ja, però
bueno,
això...
Amb els respectes del món, el Prat, el Badalona, l'Europa, el Mataró, el Sardània del Fons i tots aquests que són... Pues serà que no, per molts anys. I me sap molt greu, no? Però no és un projecte il·lusionant, no? És un projecte que, per molt que digui el club que és una categoria nova, no sé què, no vinguem. Coses que no són realitat. Això és una tercera divisió i està totalment descafeinada. I si no puguem, ja...
Home, clar, Albert, això no sé si ho han dit, però crec que Gabri ho va dir, l'entrenador. L'objectiu és pujar, això està claríssim, eh? O sigui, aquest any sí que no podem dir allò de... Ah, bueno, no, l'objectiu és pujar sí o sí.
Home, està clar. Jo crec que aquí s'ha de diferenciar amb això del tema de la il·lusió, il·lusionar-se més i il·lusionar-se menys, s'ha de diferenciar dos factors. Una, la categoria, és evident que estem a tercera divisió, la quarta categoria del futbol estatal, per entendre'ns, s'hi posin com s'hi posin, per molt que hagin volgut embolcallar en què no han ficat una categoria del mig, no, l'any passat va ser un descens i la prova és que aquest any tots jugues en si jugues. I de l'altra, la confecció de la plantilla. Hòstia, ens han passat molts anys dient, gent jove, amb gana, que es deixi els ous, que penqui, que venga, que pinga, fars de mercenaris, de gent ja passada de rosca, que ja ve aquí a fer l'últim atraco i tal. Hòstia, doncs aquest any el 95% de la plantilla és aquest perfil. És gent jove i amb gana. I a mi això sí que m'invita una mica doncs, a l'optimisme, perquè evidentment aquest equip encara està per fer i té molt marge de millora, encara que sigui un dels típics tòpics del futbol, és així.
Sí.
Però com a mínim la lluita, l'entrega i la gana, jo crec que aquest any serà inqüestionable i innegociable. Això no garanteix resultats.
Ja. Bueno, però és allò que almenys surts del camp dient, bueno, vale, ho han deixat tot i hem perdut, doncs ho hem empatat.
No, i saps a què jugues. I saps què vols ser de gran.
Vale. Valora'm...
He vist el futbol en dos partits que en les últimes quatre temporades.
Vale. Això anava a dir, valora'm el tècnic, a Gabri, que és exjugador del Futbol Club Barcelona i d'altres clubs. Com el veus? Ha apostat per un sistema de joc igual, s'han saldat amb dos partits, amb dos empats, però segons he llegit tant podíem haver guanyat com perdut també, per exemple.
Sí, home, igual que hem empatat el primer partit a l'últim moment haguéssim pogut perdre i no hagués passat res tampoc. Hem quedat 1-3, però no hagués passat res. Bueno, l'equip és el que diu l'Albert, és un equip molt jove i evolucionant només per això. Però veurem que ja, veurem com se ho entén aquest equip, perquè els que hi ha al repte del grup no té pensat que tots són jovenets com els nostres. O sigui, hi havia una barreja de més veterans que jovens, i llavors jo veurem què passarà, no? A veure, Gabri, doncs, bueno, veurem si és un entrenador per aquesta categoria, per aquest club, o és el que li han donat i no li han donat res més, eh? Aquesta és l'altra, eh?
Bueno, per cert, plantilla tancada, no? Entenc?
Aquesta... No. Ja fitxes lliures i crec que un nou el necessitem, però bueno, això és el de cada any, no?
Van molt cotitzats els nous.
Clar, el Pichichi, el Matador, i després pot ser també un centralet.
Ja.
Perquè és clar que hi ha moltíssima joventut, però home, un parell de peces més veteranes, per entendre'ns, doncs, bueno, no ens anirien malament. I la plantilla, bueno, no es ho diga jo, ho va dir el mateix Gabri, ja no està tancada.
Ja.
I de fet s'està buscant, per reconèixer que s'està buscant un central.
Contra partit del cap de setmana que ve, que no ho he mirat?
No, abans dimecres, Copa Ref, contra el Sant Andreu.
Ah, vale, és veritat.
Copa.
Bueno.
Partit d'anada de la fase autonòmica de la Copa Ref davant del Sant Andreu, dimecres a les 8 al Camp d'Esports.
Però aquesta Copa Ref, què és? Això és nou, no?
Bueno, els quatre... Bueno, és un títol. Ah. Pot aconseguir.
Vale. Vale. Però no, no és Copa del Rei després ni res, és una altra història.
Sí, després tu passes a la fase nacional i els quatre primers entren a la Copa del Rei.
Ah, vale.
Ja, sí, jo també quedo el Chelsea, eh? Competició europea a les primeres de canvi.
Hòstia, pues costarà entrar a la Copa del Rei, eh?
Sí.
Ah, sí, són quatre només, eh? Bueno. I el proper partit de Lliga?
Diumenge, 7 de la tarda, Camp d'Esports, Europa.
Bueno.
L'Europa.
L'Europa, tio.
Sí, sí, ojo, eh? Chelsea, Europa.
No, però és veritat, jo recordo llegir alguns articles de l'Albert Escor l'any passat dient coses clares i catalanes, és a dir, aviam, és, el que ens ha passat, i jugarem contra qui jugarem, i ja està, és així.
En Europa, l'última vegada que va vindre a Lleida, l'Albert Escor anava en pantalons curts.
Bueno, també hi haurà anat aquest estiu en pantalons curts.
Bueno, no perquè feia calor. Però l'última vegada que va vindre l'Europa aquí, l'Albert anava en pantalons curts.
Hòstia, Albert.
Sí.
Sí, eh? Vale.
Clar, les dues primeres jornades s'ha tocat Prat i Badalona, que els tenia més per la mà, però clar. Sí. És que bé, Europa, Cerdanyola, Brea, Tarragona, Andratx, Eivissa, Illes Pitiuses, no li dic que va pujar, bueno, és que clar. És que estem a tercera, company.
Que sí, que sí, que és així.
Tot abans era la tercera divisió, tu.
És així. Xavi Pérez, que m'ha alegrat molt d'escoltar-te. Una abraçada, cuida't.
Cuideu-se.
I Albert Escuer, el mateix, una abraçada, cuida't.
Adéu, vagi bé, igualment.
I nosaltres que ens n'anem ja directes cap a les 2 de la tarda. Demà hi tornarem puntuals, com sempre, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2. Soc el Ricard Álvarez. I recorda que tens a la teva disposició, fes-lo anar pel que vulguis, el número de WhatsApp 664-526-180. Ara et quedes amb els serveis informatius de la cadena COPE. Que acabis de passar un bon dilluns. Salut. Adéu.